Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La ministra de Transició Ecològica aquest cap de setmana, ahir explicava al diari El Periódico que és favorable a l'energia eòlica marina i que la prefereix, per exemple, a l'energia nuclear a Catalunya per poder fer efectiu el tancament de les centrals que tenim al país al llarg dels propers anys. Divendres, la consellera d'Acció Climàtica, la Teresa Jordà, explicava els plans que té Catalunya per tal d'implantació d'energies renovables a casa nostra, i dimecres i dijous era a Dinamarca visitant parcs eòlics marins que tenen instal·lats de fa anys en aquell país per explicar que tenen menys impacte que no pas d'altres projectes. Tot plegat, moltes persones ho han llegit d'una manera, com una manera de donar projecte, encara que no fos de manera explícita, a l'únic projecte que hi ha damunt de la taula actualment a casa nostra, en tràmit, per poder fer un parc eòlic marí a Catalunya. És aquest parc que es coneix amb el nom de Tramuntana i que està previst de fer-se mar endins davant del Golf de Roses, a tocar, per tant, del Cap de Creus, en plena Costa Brava. Aquesta és una iniciativa que està sent polèmica des del moment en què s'ha conegut i que avui volem abordar aquí al matí a Ràdio Estel, tant amb l'empresa promotora d'aquest parc com amb la plataforma que s'ha creat per intentar evitar que tiri endavant, de manera que cadascú hi pugui dir la seva i es pugui explicar. D'entrada, en Sergi Ametller és enginyer i és membre de l'equip que està liderant aquest projecte, conegut com a Parc Tramuntana. Senyor Ametller, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. A veure, hi haurà persones que alguna cosa els sonarà d'això del Parc Tramuntana, que potser no tenen el detall de la informació del que esteu plantejant. Què preveu el projecte d'aquest Parc Tramuntana? Quants molins i en quin punt?
Sí, aquest projecte, el que estem presentant, com tu ben dius, és un projecte d'eòlica marina. Són aerogeneradors flotants, és a dir, que suren sobre el mar. Mm-hmm. Estan ancorats amb un sistema d'àncores al fons. El projecte encara està en fase de definició. Estem parlant amb els alcaldes, estem parlant amb tota la gent de l'Empordà, doncs, per fer un consens. Originalment, el que estem preveient són 33 aerogeneradors, mm-hmm, sumen un total de 500 megawatts, i com tu bé has dit, situant molt lluny de la costa, a 25 quilòmetres en concret, del que seria Roses, no?
Val. I quina mida, quin tamany tenen aquests molins? D'altura, diguem-ne, o d'envergadura, perquè, clar, hi ha també les aspes.
Sí, aviam, el radi de les aspes, de les pales, és de 118 metres, sí. i llavors, entre la superfície del mar i el punt més alt de la pala, quan passa pel punt més alt, serien uns 260 metres.
Uns 260, sí. Ho dic perquè, clar, evidentment, de parcs marins a casa nostra no n'hi ha cap, i qui no hagi viatjat a un país, diguem-ne, i n'hagi pogut veure, no en pot tenir una idea. Estem parlant d'uns molins que tenen unes dimensions similars als terrestres, que aquests sí que n'hem vist i força, qui s'hagin mogut pel territori català o no?
Són més grans.
Són més grans.
Sí, els aerogeneradors al mar són més grans perquè es tracta d'aprofitar tota l'energia del vent, que amb el mar bufa més fort, amb més intensitat que a terra, perquè té menys fregament, i són zones de més vent. Llavors, per un tema d'impacte, es tracta de posar-ne pocs i que siguin potents per aprofitar, diguem, la seva existència.
Amb aquestes dimensions que esteu explicant, diguem-ne, del que seria cadascun d'aquests molins, i situats aquests 20-25 quilòmetres de la costa, estem parlant, per tant, d'una infraestructura que, a ull nu, una persona que estigui passejant per la Costa Brava els veuria des de terra o no?
Hi ha punts que sí i hi ha punts que no, depèn de la visual, no? Uh-huh. Si tu estàs, per exemple, davant de les Medes, per dir una cosa, que ja sí que tens visual, i miressis cap al parc, doncs els veuries més o menys amb una dimensió d'uns 7 mil·límetres. És a dir, si miressis des de la platja a l'horitzó, uh-huh, el que tu veuries és la torre de l'aerogenerador amb una alçada aproximadament d'aquests 7 mil·límetres. Si anessis a un lloc que estiguessis més a prop del parc, doncs aquesta distància pujaria fins a 13. Però això seria el màxim. És a dir, en qualsevol punt de l'Empordà, es podia, la dimensió màxima estaria entre els 7 i els 13 mil·límetres des de la costa.
El parc, en principi, per entendre'ns allò, si algú el vol situar en el mapa i pensar aproximadament més o menys els molins d'on a on arribarien, estem parlant del que seria l'extensió del Golf de Roses, una mica més amunt, una mica més avall?
Aviam, els 33 originadors, en el cas de fer un parc de 500 megawatts, estarien, diguem, al sud del que seria el Cap de Creus i arribarien més o menys a l'alçada de la meitat del Golf de Roses, més aproximadament, amb aquests 25 quilòmetres que he dit abans de distància de Roses. Això seria una mica l'extensió que ocuparien.
Jo deia que abans que aquest és un projecte, diguem-ne, que com molt bé dius, doncs està en camí, diguem-ne, no? Està gestant-se en aquest moment, però tenim aquesta entrevista amb la ministra de Transició Ecològica al periòdico d'ahir. Tenim la visita de la consellera Teresa Jordà, aquest parc eòlic marí, a Dinamarca a finals de la propera setmana. Vosaltres enteneu que les declaracions d'una i altra el que venen és a reforçar el vostre projecte en aquests moments?
Nosaltres valorem molt positivament les declaracions de, tant de la ministra Rivera com de la consellera Jordà. És evident. Ho trobem absolutament normal. És a dir, el que estan dient és, un, tenim emergència climàtica a tot el món. Hem de fer alguna cosa per la transició energètica. És a dir, si volem desconnectar les nuclears, si volem acabar amb l'ús de materials fòssils, doncs hem de donar empenta a les renovables. I l'únic lloc a Catalunya que es pot aprofitar l'eòlica marina és a l'Empordà, desgraciadament. Per tant, trobem normal aquestes declaracions. I també que ho vulguin explicar a la ciutadania donant dades, explicant, fent pedagogia, perquè la gent ho entengui, ho trobem molt positiu. El que cal és informar la gent, que la gent entengui que és un parc eòlic marí i que ho sàpiga valorar correctament.
De tota la costa catalana no hi ha cap altre punt on bufi el vent de manera que sigui aprofitable? És a dir, per exemple, nosaltres al matí, cada dia, al matí quan comencem el programa, donem la informació meteorològica i sovint quan diem que bufarà vent a l'Empordà, per exemple, diem el mateix de les Terres de l'Ebre.
La diferència és que a les Terres de l'Ebre el vent bufa molt a prop de la costa. Quan ja et separes uns quilòmetres de la costa, l'intensitat baixa moltíssim. I a prop de la costa no s'hi pot posar un parc eòlic marí. Normalment són àrees protegides pels ecosistemes i no és viable posar-hi un parc. L'única zona on bufa el vent amb prou intensitat i que, a més, l'impacte sobre els ecosistemes sigui compatible, és a l'Empordà. No n'hi ha cap altra zona, desgraciadament, a Catalunya, per aprofitar aquesta energia renovable.
Quan estem parlant d'aquesta trentena de molins que esteu plantejant, això és el tamany que tindria el parc en qualsevol moment, o seria només una manera d'arrencar i aquesta quantitat de molins allà a l'Empordà podria créixer? Perquè crec que a la plataforma arriben a parlar fins a una vuitantena de molins. Amb quina xifra, amb quina dimensió esteu parlant del parc, si tirés endavant?
Nosaltres, el projecte que vam proposar a l'Empordà, originalment, és un projecte, com tu ho dius, de 33 aerogeneradors. Fins i tot, algun alcalde ens ha dit, escolteu, per què no feu un projecte pilot, com es fa a França, amb menys unitats, poseu-ne 3, 4, perquè la gent de l'Empordà vegi com és aquest parc, amb pedagogia es validi que no té cap impacte, diguem, significatiu sobre els ecosistemes. Nosaltres, a la mida, hem dit des del començament que estem oberts al consens. Si cal passar per una prova pilot, hi passarem, i si no, si cal fer una aposta més atrevida i directament anar a tamanys més importants, també hi estem d'acord. Llavors, el tema de la mida és un tema de consens en aquests moments.
Des d'un punt de vista mediambiental, de quin impacte estem parlant? Perquè, clar, el Cap de Creus és una zona declarada com a reserva natural, fins i tot també des d'un punt de vista subaquàtic, per entendre'ns, és a dir, no només el que és l'espai terrestre, no?, del Cap de Creus. Davant d'aquest parc, és a dir, a la zona de Roses, a tocar a terra hi ha els aiguamolls de l'Empordà i, d'altra banda, tota aquella zona del Golf de Roses i la part nord del Cap de Begur són zones de pesca importants. Quina afectació tenen en el medi ambient un parc d'aquestes característiques?
Nosaltres el que hem fet és analitzar la situació del parc fora de qualsevol zona protegida ambientalment i, d'acord amb tots els científics, han estat treballant 2 anys buscant la millor ubicació per aquesta mena d'instal·lacions. El Ministeri de Transició Ecològica durant anys ha anat estudiant tota la costa espanyola i a l'Empordà ha localitzat un polígon, no? un indret al mapa, on els seus científics, els seus tècnics, han arribat a la conclusió que l'impacte d'un parc d'aquestes característiques és compatible amb els ecosistemes. I nosaltres hem treballat també amb aquestes hipòtesis d'allunyar-nos de les zones sensibles ambientalment i posar-ho en un lloc on sigui compatible. L'impacte és molt petit. Els aerogeneradors són surants, com t'he dit. És a dir, no és una gran instal·lació que tu hagis de clavar al fons marí, generi soroll, generi pols. És una instal·lació fàcil d'instal·lar i molt més fàcil de retirar.
Però d'alguna manera s'han d'ancorar, no? Aquests,
sí.
És a dir, vostè abans ha fet la referència a l'àncora, però al final les àncores també tenen un moviment que entenc que un desplaçament del molí no el podeu permetre. Vull dir que un ancoratge al fons sí que hi deu ser.
Són tres àncores, correcte. Són tres punts, tres àncores que fixen aquest flotador amb el fons marí, però l'impacte, donem-nos a compte que una àncora situada en un fons sorrenc amb un petit moviment, no, ja, l'impacte és totalment compatible. El que estem tractant aquí és d'un debat entre canvi climàtic, que té un impacte molt més important que la possible ubicació d'unes àncores al fons marí, i, per tant, s'ha de valorar amb seny i amb dades.
A quina fondària seria això? És a dir, estem parlant, diguem-ne, d'unes àncores, a quina fondària?
Entre 150 i 200 metres. Aquesta és la fondària que ens trobem. És a dir, està molt lluny de la costa i hi ha molta fondària. Amb els pescadors també hi hem parlat. Va ser el primer gremi amb el que ens vam reunir per buscar la millor ubicació. I el que preliminarment s'ha decidit és ubicar el parc en una zona de veda. És a dir, en una zona on els pescadors ara mateix no hi pesquen. És una zona on hi creixen els alevins del lluç i tots els estudis que hem fet indiquen que el parc és compatible amb aquesta funció de la zona de veda. Per tant, hi ha un consens amb el món científic, hi ha un consens amb el món ambientalista que cal renovables i que l'impacte del canvi climàtic és molt més gran que l'impacte d'aquesta mena d'instal·lacions.
Per part vostra, si el projecte pogués tirar endavant, quan podria ser una realitat o podria haver-hi el primer molí d'aquest parc tramuntant en funcionament?
Depèn una mica de la mida, no?, que finalment es decidís. La mida no la decidirem nosaltres. Nosaltres podem mirar a trobar el consens, podem mirar a fer propostes, però la mida finalment serà una decisió del Ministeri de la Generalitat. Si estaríem parlant, si tot anés molt ràpid, finals del 26, perquè la construcció d'aquests parcs és complexa, requereix molta construcció a una drassana, i per tant estaríem parlant entre finals del 26 i finals del 30. Això és una mica el període en el que es podia tenir construït.
Per tant, estaríem parlant aproximadament d'uns 7-8 anys a partir d'aquest moment, aproximadament.
El cas més llarg, amb el cas més d'un parc més gran, sí. Correcte.
Doncs tindrem temps de parlar-ne, per tant entenc que estem en el que seria la fase de redacció, no?, d'aquest projecte, i en qualsevol cas hi ha hagut aquests posicionaments polítics. Per tant, sembla que com a mínim els governs actuals, tant aquí com a Madrid, serien favorables a que pogués tirar endavant un projecte com aquest parc tramuntant. En Sergi Ametller, enginyer i membre de l'equip que està liderant aquest projecte. Senyor Ametller, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí i per les seves explicacions.
Moltes gràcies a vosaltres, i res, destacar això, que per nosaltres el més important és informar la gent, que la gent llegeixi a la nostra web, parctramuntana.com, o a qualsevol web, què és un parc d'eòlica marina, que s'entengui bé, fer pedagogia i finalment pues, que es pugui decidir amb seny, no?, aquesta mena de instal·lacions.
Doncs en aquesta labor ens hi sumem, i amb les entrevistes d'aquest matí segur que tothom podrà acabar de fer-se una idea crítica de què és el que implica i què n'han de pensar.
Moltes gràcies.
Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Parlàvem amb en Sergi Ametller, amb aquest membre de l'equip que està liderant aquest projecte del Parc Tramuntana. Us dèiem en començar aquesta entrevista i quan hem començat el programa que una cosa és el que vol tirar endavant aquesta empresa, aquesta unió d'empreses, evidentment, i una altra cosa, des del punt de vista del territori, quina és la reacció que hi ha hagut, més enllà d'alguns ajuntaments que hi han mostrat el seu suport. També és cert que al voltant d'aquest parc ha nascut una associació, Stop Macroparc Eòlic Marí a la Costa Brava, que fa temps que s'estan movent per intentar, justament, que aquest parc no s'acabi fent. En Jordi Puntjoan n'és el vicepresident i també portaveu. Senyor Puntjoan, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Estan preocupats per les declaracions d'ahir de la ministra d'Ecologia, la Teresa Ribero, de la consellera d'Acció Climàtica, la Teresa Jordà, a finals de la setmana passada, mostrant-se favorables a l'energia eòlica marina?
Bé, evidentment estem preocupats perquè creiem que és molt precipitat, que un projecte que es vol desenvolupar en una zona que encara no està qualificada perquè sigui s'hagi realitat, doncs aquests posicionaments polítics, que en el fons no deixen de ser els màxims responsables de l'administració, que ha de dir si, si aquesta modificació del POEM, en aquest cas del Pla d'Ordenació d'Espacio Marítimo, doncs són tan parcials, que sembla que són més fanàtics que fins i tot els mateixos promotors, doncs no me preocupa molt.
Bàsicament perquè no hi ha cap altre projecte, com a mínim que públicament en tinguem constància, no hi ha cap altre projecte damunt de la taula, no? I per tant aquestes declaracions...
Bueno, sí.
Digui.
De tota manera, això no és estrany. És a dir, ells han pres aquest paper doncs, de ser els primers, però això no deixarà de ser una subhasta pública i, per tant, sortiran doncs, un munt d'empreses, de grans empreses i grans corporacions, que tindran interès en posicionar-se en aquest polígon industrial que es farà doncs, davant de l'Empordà, de més de 90 macroaerogeneradors a prop de la costa.
Per què hi esteu en contra? És a dir, què és el que vosaltres creieu que sigui suficient com per dir no a tenir davant un parc com el Tramuntana?
Sí, sense cap mena... Primer de tot, no? Nosaltres com a plataforma, doncs, hi ha molts empresaris que formen part d'aquesta plataforma i estan desenvolupant projectes sostenibles a les seves instal·lacions, als seus negocis, a les seves cases i en les seves empreses. Per tant, nosaltres som pro energies sostenibles. El que passa és que nosaltres estem en contra d'un macroparc ubicat en una zona que és reserva natural, que està al bell mig dels parcs naturals més importants de tot Girona i de tot Catalunya, perquè els tres parcs pràcticament es toquen, Cap de Creus, Aiguamolls de l'Empordà i Medes Montgrí, i de la mateixa superfície que són aquests tres parcs naturals, doncs es vol fer un polígon industrial de 250 quilòmetres quadrats, és a dir, de la mateixa superfície que aquests tres parcs naturals, ben bé a tocar. I llavors, per tant...
Aquí, a on s'hauria de fer aquest polígon industrial?
Aquest polígon industrial està previst que s'està requalificant aquest espai del POEM a pràcticament a 12 quilòmetres del Cap de Begur, 12 quilòmetres de Cadaqués i 12 quilòmetres de les Pedres. Per tant, és una zona d'una proximitat imprudent per la biodiversitat de la zona i, per tant, és incompatible amb allò que fa més de 50 anys que estem posant l'accent en aquest punt del país, que és la protecció i conservació del territori.
Passa que aquest parc està projectat a 25 quilòmetres de la costa, que aquell això, no és un espai...
Això no és cert, però és que això no és cert. Això és d'aquelles mitges veritats que a vegades es fan. La costa, evidentment, no és una línia recta, és una línia sinuosa, en la qual, en aquest cas, és una gran badia, que en el punt més allunyat són aquests 22 quilòmetres, però en el punt més proper, és a dir, des del Cap de Creus, des del Cap de Begur i des de les Medes, són pràcticament 12 quilòmetres. El que passa és que, evidentment, fins a la platja més llunyana doncs, són aquests 22.
Passa que, però no, sí, no jo, li, jo li he fet la referència perquè, per exemple, en el cas de Catalunya tenim un exemple com seria el del Parc Natural d'Aigüestortes, per entendre'ns, que és declarada zona de protecció extrema natural i que, en canvi, té a tocar, no a 12 quilòmetres o 25, a tocar enganxats a la línia de parc fins a tres estacions d'esquí diferents, per exemple.
Bueno, però com vostè comprendrà, no es pot comparar una estació d'esquí a l'impacte natural que pot tenir amb un macroparc eòlic marí, amb unes instal·lacions de 90 megaestructures doncs, de 15 quilowatts cada una.
Quin impacte ecològic creuen vostès que pot tenir?
Bé, aquí nosaltres el que fem és fer ressò del manifest d'aquests 100 científics que s'han manifestat. Per tant, nosaltres el que fem és repetir allò que diuen aquests científics, aquests especialistes en oceanografia, en biologia marina, en biologia de les aus marines, etc. És el que comenten és que aquesta proximitat en aquests parcs naturals el que fan és repercutir de manera negativa tant per el soroll, per les vibracions, per les ones electromagnètiques i per la seva presència física, que no deixa de ser doncs, un element absolutament agressiu al medi. Però tan greu o tan pitjor com és la megaestructura del propi aerogenerador són les infraestructures associades, és a dir, tot això necessitarà uns anclatges en el fons del mar, que d'alguna manera doncs, seran 3 per cada macroaerogenerador, estem parlant de 500, pràcticament 500 anclatges al fons marí, això després venen tots els cables de transició energètica per transportar-la fins a la platja i després la connexió a la mat de Santa Llogaia fins a Sant Julià de Ramis, totes aquestes infraestructures associades doncs, trinxaran l'Empordà doncs, de manera definitiva i brutal.
Una de les coses que ha estat explicant en aquest cas des de la Conselleria d'Acció Climàtica al llarg de les darreres setmanes és que el territori de tot Catalunya haurà de començar a assumir que tindrà un impacte per les energies renovables, bàsicament perquè les energies renovables impacten en el medi, ja no parlo només del marí, també, evidentment, en terra, diguem-ne, si s'haguessin de fer parcs eòlics o parcs fotovoltaics. Entendrien o creurien que és més convenient buscar en punts propers a l'Empordà terrenys a terra que no pas al mar per posar-hi...
Esclar que sí. És a dir, les mateixes empreses que formen la plataforma ja estan tirant endavant milers de projectes de dimensions, diguéssim, adaptades i de les necessitats de les empreses i dels ciutadans de la zona, que, evidentment, doncs, ompliran de plaques fotovoltaiques, de petits aerogeneradors, d'elements que seran doncs, de producció d'energia sostenible. I, per tant, això no ens fa por. El que ens fa por són les macroinstal·lacions. Aquestes macroinstal·lacions a països molt més avançats, com és Estats Units, davant de Long Island, que està construint un macroprojecte d'aquest estil, estan situats a més de 40 quilòmetres de la costa. A la Unió, al United Kingdom, és a dir, al Regne Unit, sí. Davant de Norfolk, davant de Yorkshire, davant de capitals que hi ha macroparcs d'aquest estil, també estan situats a 60, 80, 90 quilòmetres de la costa. Per tant, no estem demanant res més que allò que s'està fent a països diguéssim, molt més avançats que nosaltres i que aquestes macroinstal·lacions doncs, estiguin separades de la costa una distància prudencial que no afecti, per una banda, a la biodiversitat de la zona, que és el més important de tot, i segona, evidentment, doncs, a tota la indústria turística, de serveis i, evidentment, de ciutadania que, en aquest cas, doncs, està abocada al mar, perquè no oblidem que l'Empordà, doncs, lògicament, el seu punt de més valor és aquest, que és la costa, diguéssim, amb vistes al mar.
No sé, des d'un punt de vista institucional, la plataforma, quin recolzament esteu aconseguint? Parlo, sobretot, des del punt de vista dels ajuntaments aquí al territori, no?
Sí, a veure, nosaltres no hem fet una feina doncs, de fa més d'un any, des de quan vam començar doncs, a sentir parlar d'aquest macroprojecte, i, evidentment, hem mobilitzat els ajuntaments de la zona, més de 25 ajuntaments ja han firmat el manifest de la nostra plataforma, a més, doncs, el Consell Comarcal del Baix Empordà, a més de la Diputació de Girona, la seva secció de Medi Ambient ha fet un informe absolutament definitiu en quant als impactes els estudis que s'haurien de fer si aquest projecte tira endavant, perquè no oblidem que això és un avanç projecte, i tenim aquí doncs, la sensació de que això ja és una realitat, però en aquests moments, doncs, encara que la ministra i encara que la nostra consellera doncs, estiguin defensant aquest macroprojecte, ha de passar doncs, una sèrie de filtres, que són els democràtics i els lògics de qualsevol macroprojecte d'aquest tipus, doncs, els estudis d'impacte ambiental, totes les repercussions que pot tenir a la biodiversitat de la zona, i per tant doncs, crec que és massa precipitat adelantar-se doncs, a les conclusions. No? Per tant, nosaltres el que creiem és que si ja el territori s'està definint com a contrari a aquest macroprojecte, doncs el que hem d'acabar de fer és acabar d'explicar quins són aquests impactes i en relació a això, doncs, el dissabte que ve, no l'altre, el dia 19, fem una trobada important doncs, a l'Espai Inter de Torroella de Montgrí, que serà una d'aquestes xerrades informatives que fem al llarg de tot el territori, tal com hem fet a Roses, a Cadaqués, a l'Estartit, a Pals, i a l'Escala, etc. I ara toca a Torroella de Montgrí per mirar d'explicar amb en aquest cas amb la gent que realment és experta, els catedràtics i la gent d'investigadors del CSIC, que expliquin exactament quins són aquests impactes amb aquesta proximitat a les zones de protecció de parcs naturals, i, evidentment, doncs, també paisatgistes que explicaran quin és aquest impacte paisatgístic d'aquest macroparc tan proper. Vull destacar que nosaltres aquí no volem entrar doncs, en una discussió de que si sí o si no, perquè el tema del paisatge és un tema doncs, molt subjectiu. El que hem demanat ja reiteradament, tant a través del vicepresident senyor Puigneró, que és el màxim responsable de la Conselleria de Territori, que té un departament que es diu Observatori Català del Paisatge, que faci un informe objectiu de quins són els impactes d'aquest macroparc en aquesta zona. I creiem que ens hem de posar en mans en aquest cas, d'organismes tan prestigiosos com és l'Observatori Català del Paisatge perquè defineixin si realment això tindrà un impacte o no tindrà un impacte paisatgístic.
Entenc que s'hi han compromès a fer-lo o esteu esperant resposta a la petició?
Sembla que és curiós. Però els màxims mandataris, consellers i ministres, sembla que es defineixen ràpidament a través d'aquest avantprojecte, però, en canvi, a l'hora de tirar endavant doncs, aquests estudis previs, sembla que, com que no és un projecte, doncs encara no és el moment.
Doncs haurem d'estar a l'espera de quin posicionament pugui acabar sortint també del govern català, evidentment, a mesura que vagi avançant aquest projecte que dèiem estar encara en fase de redacció. En qualsevol cas, ens apuntem a aquesta data, diu 19 de febrer, Torroella de Montgrí, una altra d'aquestes xerrades que estan fent des de l'associació per donar el seu punt de vista i la seva informació a aquells que vulguin escoltar-la per prendre un posicionament respecte d'aquest parc tramuntana. Senyor Pontjoan, gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí.
Moltíssimes gràcies a vostès per donar-nos a veu i per poder explicar-nos. Creiem que és importantíssim doncs, que el territori tingui aquesta informació, perquè aquest és un projecte de prop de 4.000 milions d'euros d'inversions, per tant, és un projecte absolutament enorme, un megaprojecte, i que, evidentment, tindrà mega repercussions a tot el territori, i esperem que estigui el més allunyat possible doncs, de la costa catalana per les seves repercussions amb el turisme i amb els serveis, però també, sobretot, que eviti el conflicte amb zones de gran protecció i conservació, com és aquesta reserva marina que tenim davant de l'Empordà, que és única en el Mediterrani Occidental. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, que vagi molt bé, molt bon dia. Doncs hem pogut escoltar a uns i altres, cadascú, evidentment, doncs, donant el seu punt de vista i explicant aquesta realitat, com la veuen i especialment com la viuen. En tot cas, el Parc Tramuntana ara mateix està en fase de redacció. És veritat que hi ha hagut aquestes declaracions per part de la consellera la setmana passada i la ministra aquest cap de setmana favorables als parcs eòlics marins, des de l'empresa assegurant que, en principi, de moment, hi ha aquest plantejament d'aquesta trentena d'aerogeneradors i amb aquestes mesures d'impacte visual que estaven explicant. En tot cas, la pàgina web del projecte està a la disposició de tothom que la vulgui consultar. L'associació fa les xerrades per a aquells que els vulguin escoltar i aquí estarem per donar veu a uns i als altres i anar explicant com evoluciona aquest projecte. Ara en seguim parlant. En temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel amb l'Ivan Guera, amb el Roger Pidacabanyes i amb el Xavi Barrena. Ho fem just després de la publicitat.